Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Bona tarda, amics d'Esports COPE. Seguim amb la informació esportiva COPE Catalunya i Andorra fins les 4 de la tarda. El Barça està preparat per activar la quarta palanca perquè la Liga no li deixarà inscriure tots els fitxatges amb els actius que ha venut fins ara. Us explicarem en què consisteix aquesta quarta palanca i la diferència de criteri amb la Liga. També revisarem com està l'operació sortida esperant que es faci oficial la marxa de Riqui Puig a Los Angeles Galaxy. A més, parlarem amb el nostre fisio de capçalera, Lluís Puig, sobre la pubàlgia que arrossega Jules Koundé. Tot això mentre el Pumas de Dani Alves ja ha entrenat a Barcelona preparant el trofeu Joan Gamper que es disputa aquest diumenge al Camp Nou. Revisarem quants jugadors té l'Espanyol a la rampa de sortida per abandonar el club, encara amb el cas RDT sense resoldre. Joan Verdú, ex de l'Espanyol i del Barça, entre d'altres equips, anuncia que es retira als 39 anys. També repassarem la derrota del Girona contra el Nàpols i la victòria de l'Andorra contra el Barça Atlètic de Rafa Márquez. Analitzarem la renovació del Barça de bàsquet després de la decepció de la passada temporada. Com cada dia, us estem preguntant a Twitter, en clau Barça, què hauria de fer el club. Us preguntem si hauria de deixar de fitxar o activar més palanques. Està bastant dividit el tema, eh? 52% penseu que ha d'activar més palanques, 48% penseu que ha de deixar de fitxar. I en clau espanyol us estem preguntant si us semblaria bé que RDT estigués a l'Espanyol només fins al Mundial i després marxés. Majoritàriament dieu que no, eh? El 68%. El 32% penseu que sí, que seria una bona solució. Amb l'Héctor García al control de so i l'Indira Correa a la producció. Tornem de seguida.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
En agosto hay muchos sorteos que mejor que no te toquen.
A ver, ¿a quién le toca conducir hasta la playa? Ay, Marta, te ha tocado.
Cara o cruz, este fin de semana con tus padres o con los míos.
Con los tuyos.
Qué bien.
El que sí querrás que te toque es el sorteo extraordinario de agosto de Lotería Nacional. Este sábado, día 6, 105 millones en premios. Un sorteo de los buenos.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Posava sobre la pista i el company Pedro Morata explicant el partidazo que la Lliga no donarà l'okay al Barça per inscriure els 5 fitxatges fets fins ara perquè el club no té suficient fair play amb les 3 palanques que ha activat. Explicava el company de COPE que el Barça s'apunta 667 milions d'euros de beneficis per la venda dels drets de televisió, però aquest càlcul és erroni perquè s'està sumant 150 milions d'euros d'una revalorització en el futur que no es pot comptabilitzar encara. Per tant, són només 517 milions d'euros reals els que s'han de comptar i això és el que li dirà la Lliga al Barça. El Barça, pel que sabem, encara no ha rebut la notificació oficial, però ja està preparat per activar una quarta palanca. Víctor Navarro, bona tarda.
Molt bona tarda, Sílvia. Sí, encara no han rebut aquesta resposta del que avançava ahir Pedro Morata a l'obrir el partidazo de la cadena COPE, però com alguna part del club ja s'ho esperava que podria passar, tot i que estaven convençuts que no caldria una quarta palanca, doncs ja tenien a la recàmera aquesta opció, la quarta injecció econòmica, que serà igual que la tercera, seran 100 milions d'euros per l'altra, el que queda 24,5% de Barça Studios, una altra venda, ja vendran en tot això el 49% de Barça Studios, ja no podran seguir amb aquesta part del club i només els hi quedaria, si volguessin fer encara ja 5 o 6 palanques, si volguessin només els hi quedaria la divisió de comercialització i llicències. Ara per ara, esperant aquesta resposta, el Barça ja té el vistiplau, Joan Laporta ja té el vistiplau de la Junta Directiva per activar la quarta palanca en el moment que tingui la resposta negativa de la Lliga, i tindran aquests 100 milions d'euros amb els que ja podran inscriure definitivament a tots els jugadors i estaran, per tant, el dissabte 13 d'agost al Camp Nou, a l'Spotify Camp Nou, en el debut de Lliga de Xavi Hernández i del Barça i dels nous fitxatges contra el Rayo Vallecano.
També està treballant el Barça altres vies per reduir aquesta massa salarial, com seria una rebaixa salarial de les fitxes més altes o com seria reduir la plantilla amb aquesta operació sortida de la que estem pendents, no, Víctor?
Sí, la massa salarial, sempre que truquem al Marc Siri a Esports Copé, ens ho diu, és el gran problema del Barça, està en uns 600 milions d'euros, s'ha de baixar a uns 400 milions d'euros, s'ha de baixar molt dràsticament, perquè si no serà un problema aquest any, però també el que ve i el vinent, o sigui, serà un problema que han de resoldre immediatament o com puguin. Què faran? Doncs parlar amb els capitans. Ahir Sergio Busquets va estar una estona al despatx de Mateu Alemany, a la Ciutat Esportiva, avançava el company Gerard Romero, que hi havia sopar i per la nit amb Gerard Piqué, de part del club, per intentar també que els dos capitans, que tenen unes fitxes d'uns 12 milions d'euros nets per temporada, doncs es rebaixin o almenys que adecuin la fitxa perquè aquesta temporada no computin aquestes fitxes tan altes. A més, aquestes reduccions salarials, com deies, les sortides són importants. És veritat que és imminent la de Riqui Puig. Avui s'ha de fer oficial la seva marxa a Los Angeles Galaxy. Marxa lliure, com sabeu, firmarà 3 temporades, però evidentment no deixa la sortida de Riqui Puig una gran reducció de massa salarial. El que deixa és una fitxa del primer equip, a un dorsal, al número 6, que agafarà Gavi, però alliberarà una fitxa que és el que volia Xavi Hernández, perquè marxin també jugadors que no compta amb ells. Sí que alliberarà, si ho aconsegueixen, per exemple, amb Samuel Umtiti, és difícil, però si es troba una sortida pel central, sí que alliberarà una part important de la massa salarial, i també Memphis Depay, del que també se li busquen sortides, però amb diferències. El club el que vol és ingressar uns calés per la seva marxa, i Memphis Depay el que vol és la carta de llibertat i escollir ell l'equip. També marxarà, o avançava Fabrizio Romano, Neto. No deixarà una massa salarial, un lloc a la massa salarial molt gran, però sí que traurà un problema menys a Xavi Hernández a la porteria, perquè Iñaki Peña passarà a ser el segon porter i Arnau Tenas previsiblement serà el tercer porter.
I a Anglaterra no descarten la sortida de Frenkie de Jong al Chelsea. Es parla de que el club anglès estaria intentant convèncer el jugador neerlandès del Barça, dient-li que li pagaran els diferiments, fins i tot que li deu al Barça. Veurem què passa amb aquest cas. En seguirem parlant aquests dies, segur. Però parlem de futbol, perquè tot això l'equip es presenta diumenge al Camp Nou, en el trofeu Joan Gamper. Veurem si ja té minuts Jules Koundé, per exemple, que ara que ha entrenat molt pocs dies. Serà davant del Pumas de Dani Alves, que avui ja ha entrenat a Barcelona, no, Víctor?
Sí, al CAR de Sant Cugat, a les 2:15 del matí, ja sortia el Pumas amb autocar des de l'hotel Hilton Diagonal Mar cap al CAR de Sant Cugat per entrenar. Han entrenat molt aviat. No ha parlat Dani Alves al final, que era el gran al·licient, no?, per veure si dona algunes paraules abans d'aquest Gamper, d'aquest trofeu Joan Gamper de diumenge a les 8 de la tarda. Per cert, a 1:15 es presentarà l'equip al Futbol Club Barcelona davant de la seva afició, l'Spotify Camp Nou, i ha entrenat el Pumas i el Barça ja porta 2 entrenaments des que ha tornat de la gira. I per la tarda, el primer, i aquest matí el segon, la notícia ahir era que el club ja donava permís a Riqui Puig per no entrenar, per marxar ja cap a Los Angeles Galaxy, pendents d'aquest comunicat. I també la notícia positiva, que Jules Koundé entrena amb el grup. És la primera vegada que entrena amb els seus companys, que es veu en Xavi Hernández. De fet, el club ha difós imatges d'abraçades de Xavi Hernández amb Jules Koundé al passadís de la Ciutat Esportiva, però també és molt bona notícia perquè Jules Koundé per fi entrena amb el grup després de l'operació del pubis a la que es va sotmetre a meitat del mes de juny. Així que, previsiblement, també estarà, o almenys a la llista, veurem si pot sortir de titular o no, però almenys a la convocatòria contra el Rayo Vallecano. També entrena anat Robert Lewandowski, que és també el gran atractiu quan entra a la ciutat esportiva, perquè tothom el persegueix corrents amb el cotxe, vol una foto amb Robert Lewandowski, és la nova estrella del Barça, i també ha entrenat ja amb els seus companys a les instal·lacions del Barça. L'equip està preparant-se, però encara estan alguns jugadors que no compten amb en Xavi Hernández entrenant-se amb l'equip, són el cas de Memphis i companyia, que han de sortir, i s'espera que al Camp Barça que surtin en les properes dues setmanes.
Encara tindrem una cita important demà al Camp Nou, presentació de Robert Lewandowski per fi en públic, s'espera una grandíssima entrada a l'estadi i canvi d'hora, no?
Sí, un canvi d'hora, mira, millor per la gent, perquè inicialment a les 9:30 havien de ser a les portes del Camp Nou per entrar i ara seran a les 11 del matí, s'obren les portes. A 1:15 de la tarda es fa la presentació a la gespa de Robert Lewandowski i a 1:15 de la tarda la roda de premsa a l'Auditori 1899 i, evidentment, a Esports Cop escoltarem el més destacat de Robert Lewandowski, també de Joan Laporta, el president del Barça, que l'acompanyarà, i veurem si està o Jordi Cruyff o Mateu Alemany a l'Auditori. En aquesta roda de premsa demà és dia Lewandowski, quan farà un any de la marxa de Leo Messi del Futbol Club Barcelona.
Queden poques entrades d'aquestes que havia posat el club gratuïtes per assistir demà a aquesta presentació de l'Alemany. Gràcies, Víctor.
Una abraçada.
Adéu. M'aturo en la figura de Jules Koundé, ho deia el Víctor, treballant amb els seus companys. Ahir va fer el primer entrenament a la ciutat esportiva. I hem de parlar dels problemes de pubàlgia que ha arrossegat el central francès en la seva última temporada amb el Sevilla. Passem consulta amb el nostre fisio de capçalera, el Lluís Puig. Lluís, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Lluís, ha arribat un fitxatge del Barça que és Jules Koundé. Tots esperem molt d'ell, però hem d'explicar també que Jules Koundé arrossegava uns problemes de pubàlgia, es va operar aquest juny, en principi això no l'ha d'afectar per jugar al nivell, no?
No, en principi no, i més segur que s'han ben assegurat passant la revisió mèdica i de més, no? A veure, quan diem pubàlgia és un terme una mica inespecífic, no? I habitualment doncs és l'expressió de símptomes localitzats a nivell del pubis, de dolor, no? Llavors, la intervenció que li vam haver fet és, suposo, relaxar la zona dels adductors, perquè habitualment és un punt en el qual doncs, hi conflueixen forces del tren superior, és a dir, de la musculatura abdominal, de la part alta del cos, amb la musculatura de les cuixes, és a dir, la zona dels adductors i la zona del quàdriceps. Llavors, és molt important que hi existeixi un equilibri, perquè si no hi ha aquest equilibri, doncs és quan pot començar a aparèixer el problema. Pot començar amb una tendinopatia, fins al punt de, doncs, de si l'han operat, doncs ja per intentar solucionar de manera més clara aquest problema, no? de procurar disminuir aquesta tensió perllongada.
És una persona que ja haurà de fer una feina específica a banda dels entrenaments habituals, entenc, no?
Sí, a veure, el fet de que l'hagin hagut d'operar vol dir que ja tenia unes característiques pròpies de que podien afavorir que hi hagués aquesta problemàtica, i de ben segur que ara doncs, procuraran buscar doncs, tot aquest equilibri muscular que passa doncs, per la musculatura abdominal, la musculatura glútea i sobretot la musculatura isquiofemoral. I en aquest sentit, doncs, si hi ha un bon equilibri muscular, doncs, també en aquest cas doncs, no hi ha cap descentratge a nivell articular, ja sigui a nivell doncs, de les articulacions pròpies d'aquesta zona. El Barça a mi em consta des de fa bastants anys que sempre han tingut molta cura amb tot el tema preventiu a nivell de pubis per antecedents que havien tingut. I en aquest sentit estic convençudíssim de que tindrà molt clar de fer-li un pla específic, no? de tenir cura d'aquesta problemàtica que pot esdevenir.
És un any especial aquest, és la primera vegada que tindrem un Mundial a mitja temporada. Això, des del teu punt de vista professional, pot comportar més preocupació a l'hora de tenir lesions?
Home, doncs, de ben segur que tindrà una incidència i que els clubs hauran de gestionar-ho molt bé, per diferents motius. Ens trobem que el Mundial serà just després d'haver arrencat la Lliga, dos mesos i escaig d'haver arrencat la Lliga, que els equips hauran fet ara el treball de volum, treball de pretemporada, que per sort, de moment toquem fusta, No hi ha hagut cap lesió a nivell del Barça, però sí que és veritat que hi ha molts d'aquests jugadors que aniran a les seves respectives seleccions, que el joc que desenvolupen en el Barça no és massa igual que el joc que poden desenvolupar amb la seva selecció, i que a més d'un doncs, li toca fer un treball doncs, molt més intens, diferent, degut a que doncs, potser la selecció no juga tant a nivell de toc i de més, sinó que fan un treball molt més intens. Per tant, doncs, la tornada d'aquest Mundial hauran de gestionar molt bé les càrregues dels jugadors que hagin tingut un paper més rellevant, i els hauran de dosificar més i els hauran d'ajudar amb la seva recuperació.
Mm-hmm. Potser per això estem veient plantilles més llargues aquest any. En el cas del Barça, per exemple, tenir bons recanvis a cada posició, no? S'ha de preveure això.
Sí, sí, estic convençudíssim que en aquest sentit ara per ara el Xavi aquests dos primers mesos i mig tindrà molta dificultat en poder doncs elaborar l'11 que ha de jugar, però de ben segur que tornant al Mundial doncs, li servirà per poder doncs, donar aire a més d'un jugador, i estic convençut que ja des del minut zero està tenint en compte això per tal de que els jugadors siguin polivalents i que tingui, tal com bé ell apuntava fa un temps, dos o tres jugadors per posició, per tal de que es puguin anar donant oxigen entre ells, no? I sobretot gestionant aquestes càrregues tan intenses, que són jugadors que no solament juguen al seu equip, sinó que juguen doncs a la selecció.
Mm-hmm. I no, sí, sí. I no em puc estar de preguntar-te per Alexia Putellas. Ha estat la notícia de les més negatives d'aquest estiu, aquest trencament de lligament encreuat al genoll esquerre. S'han parlat de mínim 9 mesos de baixa. Ens aniríem ja quasi al març, a l'abril, quan la competició està en el seu màxim d'intensitat. Potser no s'ha de córrer molt, no?, en aquest cas.
No, jo crec que no s'ha de córrer gens. El lligament creuat anterior, com diuen els entesos, és el pivot central del genoll, és el que ens dona l'estabilitat, no solament anteroposterior, és a dir, que se'ns en vagi el genoll cap endavant i cap enrere, sinó també té un component important rotacional. I aquí, doncs, evidentment, el tenia trencat, li han reparat, li han col·locat una plàstia que farà aquesta funció, o que procurarà fer aquesta funció, i que s'han de respectar dos terminis importants. El primer, el dosificació, és a dir, les fixacions d'aquesta plàstia en l'os, que això poden ser uns 3 mesos, però després el procés de ligamentatització, és a dir, que aquest implant que li han posat doncs, respongui com a lligament, i per tant això, la maduració està entre 9, 10, 12 mesos, tot i que aquí està molt la relata que en 6 mesos ja està. Penso que en aquest sentit, ara li tocarà fer un treball de mobilitat i estabilitat, mantenint el trofisme muscular amb la mesura que es pugui, tot seguit un treball de força i molt, 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 molt important, un treball de readaptació. De readaptació em refereixo a que, a més, en el cas de les noies, no, tenen més tendència al valgo, que el genoll se'n vagi cap endintre. I el gest lesional del lligament creuat anterior és que el genoll se'n va cap endavant, cap endintre, i així amb rotació i es trenca. Per tant, les dones que ja de per si tenen més tendència a aquest valgo, doncs haurà de treballar molt, molt, molt bé doncs, aquesta bona estabilitat rotacional, degut a que doncs, és fonamental per tal de que pugui jugar en condicions i que no tingui cap recaiguda.
Mm-hmm. Precisament, em parlaves d'una estadística molt negativa, no?, en aquest tipus de lesions en quant a recaigudes.
Sí, sobretot jo crec que l'estadística negativa és degut a que s'avancen els tempos, es dona la sensació de que això pot anar ràpid i que no ha d'anar tan ràpid, no? Que sabem sobradament que doncs, aquest procés de lligamentatització s'allarga pràcticament fins a l'any i que evidentment que tothom té pressa, però les presses són males conselleres, i aquí ja dic que influeixen bastants factors i sobretot jo penso que a part de tot, s'ha de fer tota aquesta readaptació molt ben portada, no?, per tal de donar aquesta estabilitat i tranquil·litat a la jugadora, no?, que això, a més, és fonamental.
Fantàstic, Lluís. Grans consells, com sempre, eh? És un plaer escoltar-te. T'agraeixo molt els minuts d'Esports Cope.
No, no, només faltaria un plaer a vosaltres per comptar amb mi.
Ens agrada parlar amb el Lluís Puig de tant en tant. També interessant l'entrevista que va fer el partidazo de Cope a Cesc Fàbregas, que ha fitxat per l'equip del Como italià i jugarà per primera vegada a la segona divisió. Indira Correa, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia, què tal? Sí, el exjugador del Fútbol Club Barcelona, además de ser jugador de la primera plantilla del Como, serà accionista del club. En la entrevista para el partidazo de Cope, Fàbregas ha defendido que esta nueva etapa es el proyecto perfecto porque además de poder continuar siendo jugador, puede progresar con niños, ayudando desde dentro de un gran proyecto. Además, no ha podido evitar hablar sobre la posible vuelta de Leo Messi al Barça.
No sé cómo están las cosas, ni lo que va a pasar. Sé que le queda obviamente un año de contrato en París y a partir de allí será libre para decidir lo que quiera otra vez. Así que me encantaría, a ver, está claro que como barcelonista y culé, pues siempre es un sueño que creo que tiene todo el club y toda la afición. Pero bueno, a partir de aquí ya te digo, tampoco me esperaba que se fuera y se fue. Así que el fútbol es muy caprichoso, cambia mucho en un día, dos días y vamos a ver lo que pasa.
Fàbregas también ha hablado sobre Piqué, Silvia, y ha defendido que su excompañero de selección y de equipo puede dar una imagen diferente a la que en realidad es. Lo define como un jugador muy competitivo y que siempre ha estado para el club en los momentos más complicados. Durante su época en el Mónaco, Cesc Fàbregas coincidió dos años con Tchouaméni, el nuevo fichaje del Real Madrid, y pudo ver cómo era el jugador en el campo.
Tengo que decirlo, yo el año pasado hablé con gente del Barça para que lo ficharan, porque me parecía jugadorazo para el futuro. Lo que pasa que por muchas razones obviamente no se podía fichar, porque económicamente pues no se podía. Yo di mi opinión, también se la di a otro club ex mío, y mira por dónde. Al final es lo que hay que aprovechar las oportunidades de mercado.
En esta nueva etapa, Cesc Fàbregas tiene como objetivo devolver al Como a la máxima categoría del fútbol italiano, en la que no compiten desde la temporada 2002-2003.
Gracias, Indira.
A ti, que vaya bien.
Li donava un bon consell, Cesc Fàbregas, al Barça, que era fitxa de Tchouaméni, no li van fer gaire cas. Anem cap a Madrid, precisament, per parlar de l'equip blanc que ja prepara la primera final de la temporada, la Supercopa d'Europa, que jugarà dimecres que ve contra l'Inter de Frankfurt a Helsinki. Saludo al Melchor Ruiz, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com estem?
Molt bé, i tu?
Molt bé, sí.
Un Real Madrid con pocos cambios esta temporada, realmente, ¿no?
Bueno, dos cambios, pero muy importantes, ¿eh? Uh-huh. Dos cambios que vienen a fortalecer, sin duda, al equipo, no solo por lo que pueden aportar tanto Orelian Tchouaméni como el alemán Antonio Rüdiger, sino por la versatilidad y las diferentes opciones que le dan a Carlo Ancelotti de tácticas, tanto en defensa como en el centro del campo, y sobre todo con algo que no podían hacer el año pasado, como así manifestó el propio técnico italiano, es esa presión alta que le gustaría, pero que con los jugadores que tenía no podía hacer, y en esta ocasión yo creo que ya va a poder hacerlo. Así que dos fichajes muy buenos que vienen a fortalecer ya a un, recordemos, campeón de la Liga y de la Champions, ¿no?
Uh-huh. Partido ese miércoles que viene a las 9 de la noche, con cierto morbo para los culés, si nos permites, porque es contra el Eintracht de Frankfurt.
No te preocupes, porque el Real Madrid va a tomar la venganza del fútbol español y va a tratar de hacer todo lo posible para conseguir la que sería una Supercopa de Europa, la quinta para el Real Madrid. De momento, esta es la octava vez que llega a disputar la competición, ha conseguido cuatro, y ese es el objetivo. Solo hay un objetivo en el Real Madrid ahora mismo, solo un pensamiento a seis días, esa Supercopa de Europa, un escenario, el Olímpico de Helsinki, en Finlandia, un rival, el Eintracht, como muy bien dices, una hora a las 9 de la noche, y un objetivo muy claro, sumar una nueva Supercopa de Europa.
Uh-huh. El equipo, están todos disponibles, vamos a ver, ya Tchouaméni y a Rüdiger titulares.
Lo de titulares lo veo más complicado. Ya ha venido contando Carlo Ancelotti que él ve casi más en la Supercopa como una continuación o cerrar la pasada temporada, y que por lo tanto todos los que hicieron posible ganar la Champions pues son los que más opciones tienen. Ya vimos un ensayo inicial en el último partido en la gira por Estados Unidos con la Juventus de Turín, y yo creo que si no hay ningún contratiempo de aquí al 10 de agosto, a la próxima semana, pues en principio los que parten con más ventajas fueron incluso los mismos 11 que fueron titulares en esa final de Champions, Saint-Denis, en París, y que le dieron la 14ª Copa de Europa al Real Madrid.
Y pendientes del mercado, creo que no hay mucho movimiento en las últimas horas, ¿no, Mel?
No, ni en las últimas ni en los últimos días. La verdad es que el Real Madrid hizo pronto los deberes con Rüdiger y Tchouaméni. Se está hablando de la posibilidad, ya que ha salido Jovic, ya que ha salido Borja Mayoral, si el Real Madrid va a cambiar la idea de no fichar un delantero. De momento no, pero queda un mes de mercado y tú sabes muy bien que pueden pasar muchas cosas, y sobre todo si se produjese la salida pues de un hombre como Mariano, que ya sabe que no va a tener minutos, que junto con Odriozola han sido los que menos ha tenido en toda el primer equipo en la gira. Pues si saliese Mariano, a lo mejor el Real Madrid podría ver si hay algo que le encajase perfectamente, tanto en lo deportivo como en lo económico, pero de momento esa no es la prioridad ni el pensamiento del Real Madrid.
Perfecto, Melchor, pues vamos hablando estos días.
Muy bien.
Una abrazada.
Buena tarde.
Adiós. Preocupació a l'Espanyol, eh? No arriben els fitxatges, a 9 dies pel debut a la Lliga, però abans d'entrar s'ha de deixar sortir. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Silvia? Bona tarda. Sí, el nombre propio sigue siendo Raúl de Tomás, però la situació està enquistada. Y su salida es difícil porque quiere asegurarse el Mundial y no ir a cualquier equipo, sobre todo si no le garantizan la titularidad o por lo menos él no la ve clara. Además de los 30 o entre 30 y 40 millones de euros que pedirá el Español por su fichaje. Todo lo contrario que Buley, que incluso en las próximas horas se desvinculará del club y regresará al Shanghái, en este caso por motivos personales. Más complicadas son las salidas de Vilena, Vargas, Di Mata y Aleix Vidal, que no están aceptando las propuestas que le llegan. Y en cuanto a llegadas, el objetivo es fichar un extremo izquierdo. Este seguramente llegará la semana que viene, pero también se busca reforzar el centro del campo y el centro de la defensa. La buena noticia es la inminente renovación de Dani Pedrosa, y la mala, que Paul Lozano arrastra molestias en la rodilla, pero en principio no radican importancia. Mañana por la tarde sale hacia Nápoles para jugar el último amistoso.
El Girona va perdre el quart partit de pretemporada, 3-1 contra el Nàpols, però es poden treure bones conclusions del que es va veure ahir a Castell di Sangro. Àlex Martínez, bona tarda.
Bona tarda, Silvia. El Girona perdió su cuarto partido de pretemporada contra el Nápoles por 3-1, un partido que, pese a la derrota, dejó buenas sensaciones en el conjunto de Michel. El conjunto gironí plantó cara a un equipo de Champions como es el Nápoles, y el partido nos ha traído dos nuevos debuts en el Girona. El primero, el del central David López. Seguramente no fue el estreno esperado para el jugador, ya que metió un gol en propia, y también debutó el extremo Rodrigo Riquelme, que aterrizó en Girona hace 2 días. El que finalmente no debutó fue Yángel Herrera, el último fichaje del equipo. Pese a ir convocado, no disputó ningún minuto, y Michel hace balance sobre las incorporaciones que han llegado este verano al equipo.
Estoy muy contento con todos los fichajes, muy contento. Bueno, con todo el equipo, pero estoy muy contento porque David nos da experiencia, nos da capacidad de juego también en posiciones desde atrás o en el medio campo. Bueno, y Rorro Riquelme, pues igual, un jugador que todavía no está a su mejor nivel, pero que sabemos que es un jugador que muy vertical, muy, muy vertical, y que nos va a dar esa verticalidad en el ataque.
El que sigue dejando muy buenas sensaciones es Tati Castellanos. El delantero volvió a marcar gol, y de momento van 2 goles en 2 partidos jugados con la camiseta del Girona. Y ahora vamos a decir una baja. El club ya ha hecho oficial la rescisión de contrato del portero Adrián Ortulá. El club ya le informó que no entraba en los planes de la portería para esta temporada, y ya no fue convocado para el partido frente al Nápoles, y de esta manera Ortolà se despide del Girona tras una temporada i media.
Gràcies, Àlex. I fem un salt avall a la segona divisió per parlar de la victòria de l'Andorra. Ahir el Johan Cruyff per 0-1. Andorra, Fuster, bona tarda.
Bona tarda. Doncs el conjunt de Sarabia es va imposar 0-1 al de Rafa Márquez al Johan. El Barça va notar l'absència d'Álvaro Sanz i Juan de Fuentes. L'Andorra va tenir el control del partit i el filial blaugrana, tot i golejar a la Jonquera i l'Escala, no va veure porteria. Marc Fernández va batre Arnau Tenas poc abans del descans. L'equip blaugrana va reaccionar i va pujar el ritme, però sense recompensa. Tercera victòria a l'Andorra de la pretemporada. Així ho valorava Sarabia.
Reforzando lo que hicimos el año pasado, corrigiendo, incluso teniendo más variantes, que ya tengamos chip de competición, de no cometer ciertos errores, que en pretemporada no pasan nada, pero que el lunes 15 pues ya se pagan más caras, ¿no?
Precisament el tècnic no va amagar el seu interès pel jugador blaugrana, Mica Mármol.
Creo que nos complementaría muy bien ahí atrás, que entiende perfectamente todo lo que necesitamos. Creo que para él puede ser un muy, muy buen escenario para crecer.
L'Andorra disputarà el seu pròxim amistós contra el Huesca i el dia 15 el primer partit oficial contra l'Oviedo. Els blaugranes ja preparen la Copa Catalunya d'aquest dissabte contra l'UE Tona.
I encara més futbol, perquè el torneig històric ja va quedar definida la segona semifinal al Guinardó, Àlex.
Sí, hoy nueva jornada dels Històrics a partir de les 6 de la tarda en el municipal del Guinardó. Fundació Grama, Horta i Manresa s'enfrentaran entre ells per aconseguir el pase a les semifinales. Quien consiga clasificarse hoy para las semifinales se enfrentará al Sant Andreu, vigente campeón del torneo, que consiguió ayer dos victorias contra el Cerdanyola y el Martinen. Y el entrenador del Sant Andreu, Xavi Molís, ha hecho balance de esas dos victorias.
Sí, ens hem guanyat, però al final cadascú ha tingut la seva dificultat. Al final el primer partit ens ha costat també, fins que no hem, a part de fer el primer gol, quan hem fet el segon sí que hem estat una mica més tranquils, però el Martinet ha tingut opcions també per a retallar distàncies, i al final amb el Cerdanyola era un de tu a tu. Hi ha hagut un moment que ells ens han apretat moltíssim els últims 10 minuts i hem tingut la sort a l'última jugada de marcar.
Pues estas han sido las palabras de Xavi Molís, un clásico de los banquillos de Cataluña, y su equipo estará atento a la jornada de hoy para saber quién será su rival en las semifinales del torneo, que recordemos se disputará en el sábado.
Y un gran mister, el Xavi Molís, ese año, Alex, gracias.
Que vaya bien.
Parlem del nou Barça de Serona, ja sí que bixos, perquè el club ha fet una aposta forta amb 6 incorporacions després de la decepció de la passada temporada, Juan.
Sí, el club ha hecho 6 fichajes: Satoransky, Kalinic, Da Silva, Pauli, Vesele i Mai Tobi, que vienen a suplir a Hayes, Smith, Exxon y Davis, y se está pendiente de las salidas de Calates y quizá Oriola. Hemos querido pulsar la opinión de 3 especialistas en baloncesto para ver qué pinta tiene este nuevo Barça. Miguel Ángel Paniagua, sin duda alguna, el comentarista de baloncesto por excelencia de la cadena COPE, cree que será difícil suplir a Davis y Calates, pero el proyecto ha mejorado.
El proyecto del Barça 2022-2023 m'agrada més que l'anterior. Jo crec que el Barça ha fichat molt bé, ha fichat aquesta connexió checa entre el Satoransky i el Jan Veselý, que em semblen reforços extraordinaris, el Nikola Kalinic, que aportarà també llançament exterior, i la incorporació també del Mike Toby, que dona més versatilitat a la banqueta del Barça.
El año pasado el Barça partía como favorito para ganar la Liga, pero contra pronóstico cayó contra el Real Madrid y además con claridad en la final. Por lo que este año la presión de recuperar el título después de la inversión hecha es más fuerte. Luis Mendiola, del periódico de Cataluña.
Per mi el Barça haurà de ser un aspirant molt serio a la Lliga, tant per el grup que ha format com per obligació, perquè si no el projecte de Ja sigui vicius, que ha quedat tocat en aquesta segona temporada, deixaria un balanç molt negatiu després d'una inversió tan forta.
La otra decepción de la temporada pasada fue perder en semifinales de la Euroliga contra un Real Madrid cuando el Barça también partía como favorito. Un objetivo que no será fácil porque los rivales continentales se han reforzado. Lo advierte Àlex Gozalvo de Lara.
El Barça no tindrà fàcil per aconseguir el que ha de ser el gran objectiu de la temporada, classificar-se per tercera vegada consecutiva per a la Final Four. S'ha reforçat molt bé l'Anadolu Efes, el vigent campió. Hi ha rivals com Milà, com Fenerbahçe, que han fet incorporacions de molt prestigi. La lliçó de la temporada passada està clara. No importa el que facis a la temporada regular, sinó es tracta d'arribar al tram final, a la Final Four, en el teu punt màxim de la temporada. I aquest és el gran repte del Barça per a intentar recuperar un títol de l'Eurolliga que ja fa massa anys que s'escapa.
El nuevo Barça se pone a trabajar el 29 de agosto, en principio con la presencia de Mirotić, que sufre una lesión en el tendón de Aquiles.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Y entremos a los últimos minutos que nos están dejando Juan Arias.
Bueno, pues hablamos de tenis. Paula Badosa, clasificada para cuartos de final del torneo de San José en Estados Unidos, tras eliminar a Elizabeth Mandlik. Su rival en cuartos será la ganadora del Osaka Golf, que juegan esta madrugada hora de aquí. El lateral zurdo, hablamos ya de fútbol brasileño, Alex Nicolau Telles, nuevo fichaje del Sevilla, cedido por el Manchester United. Genís Soldevilla, máximo jugador del Inter Sescaldas andorrano, comunica a este club que deja el equipo. Y el motor, el piloto Andrea Dovizioso, ha anunciado su retirada a los 36 años, una vez que termine su participación en el Gran Premio de Misano del próximo 4 de septiembre. El piloto transalpino ha conseguido como máximo galardón en el 2004 proclamarse campeón en la categoría de 125 centímetros cúbicos.
Com sempre, repassem les enquestes que us hem plantejat avui a Twitter en clau Barça us estem preguntant què hauria de fer el Barça, si activar més palanques o deixar ja de fitxar. Està molt dividida la cosa, activar més palanques al 52%, deixar de fitxar al 48%, no ho veieu clar. I en clau espanyol us estem preguntant si us semblaria bé que RDT estigués al club només fins al Mundial i després marxés. La majoria dieu que no, el 68%, dieu que sí, al 32%. Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà a Esports Cope d'estiu a partir de les 3:25. Us espereu-me a tot. Moltes gràcies, bona tarda.